Es manté també la tendència a la baixa en les xifres. A Catalunya, les últimes hores han mort 28 persones, que es diu de pressa, eh? Encara estem, evidentment, comptant les persones que perden la vida amb la Covid-19 i 359 contagis nous, tendència i mesures que ara mateix comentem amb Antoni Trilla. Doctor Antoni Trilla, molt bon dia.
Molt bon dia.
En el seguiment que feu, recordo els últims dies que deies jo tinc ganes de veure la panoràmica, no? La panoràmica de les dades en relació a la darrera setmana. I ara que ja l'has observat, quin és el balanç que fas?
Bé, hi han, com sempre, hi han dos interpretacions. La interpretació de les xifres, diguéssim, per entendre'ns oficials, que dona el Ministeri, sembla que amb aquest acúmul de dades setmanals de les defuncions i tal, els números, són més baixos, i això és una estabilització en general, i analitzant una mica en detall, com era lògic, Madrid, Catalunya i Castella i Lleó seguim encara amb un nombre de casos una mica més alt, o significativament més alt, que la resta d'Espanya en aquest sentit. I després, analitzant les dades de Catalunya, que ja sabeu que utilitzem de vegades, per exemple, un sistema una mica diferent de comptar les persones que han mort, etcètera, doncs també sembla que les xifres estan estabilitzades, però a mi, sense que sigui una cosa científica, m'agradaria que fossin encara una miqueta més baixes, és a dir, que la tendència fos una mica més ràpida, potser, o més de baixada, però bueno, mirem-ho des del punt de vista positiu, no s'han incrementat, seguim amb nivells que són perfectament assumibles en aquest sentit i esperem que això es vagi consolidant encara més a la baixa.
Clar, els territoris que estan en fase 2, doctor Trilla, ja poden fer un munt de coses, no vol dir que les hagin de fer totes alhora, sempre insistim en això, és evident que ja hi haurà circulació, obertura molt tímida de les escoles, amb presència molt minoritària, etc., i amb totes les mesures, però Oriol Mitjà feia una reflexió aquest diumenge dient que s'havien detectat augment de casos als països on les criatures han tornat a l'escola, s'entén que d'una manera generalitzada, no?, i que Àlex Arenas, el físic de la Universitat Rovira i Virgili, proposava fer els PCRs al professorat, com es fa amb el personal sanitari. Aquesta seria una mesura que, si es pogués assumir, seria convenient, doctor Trilla?
Bueno, mira, jo diria un parell o tres de coses. La primera, és veritat que ara, per entendre'ns, podem fer més coses, però ningú ens ha dit, ni direm, que deixis de tenir les mesures que tu pots posar per part teva. La distància, la mascareta, el rentat de mans, l'evitar aglomeracions. De manera que totes aquestes coses que es poden fer sempre, o majoritàriament es poden fer, preservant aquestes mesures de protecció individual, que alhora és protecció col·lectiva. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat general, però també hi ha una responsabilitat individual. Segon, el tema de les escoles és molt complicat, perquè realment sí que sabem que els nens no contagien tant, que els nens quan tenen una malaltia, doncs, habitualment i afortunadament són malalties molt lleus, que els casos greus són realment excepcionals, però encara hi ha coses com la capacitat que tenen els nens de transmetre el virus, que és que sí, que segur que poden transmetre els virus, potser no sembla en alguns casos, sense masses dades, no sembla molt important comparada amb la que tenen els adults. Dit d'una altra manera i amb circumstàncies una mica diferents, més aviat han sigut els adults els que han contagiat els nens i no pas els nens als adults. Però sí que és cert que, per exemple, a Suècia, que han mantingut les escoles relativament obertes, doncs ara es troben amb alguns repunts i em sembla que l'altre dia, no sé si va ser a Corea o a Singapur, un d'aquests dos països, igual estic mal fixat, es va detectar un cert repunt amb algunes escoles i han tingut que tornar a tancar.
Corea,
han tingut que tornar a tancar 200 escoles, que semblen moltes, però que deuen ser una petita proporció de la quantitat d'escoles que hi ha en el país. Per tant, això de l'escola, jo crec que en una situació en la qual la transmissió del virus estigui relativament controlada en el país, s'ha de fer. Les escoles no poden romandre tancades i això és tan dolent o igual de dolent per la salut i per el progrés de l'educació dels nens que mantenir-los a casa. Per tant, això s'ha d'intentar fer. Jo crec que hi ha condicions per fer-ho mantenint sempre que puguem aquestes distàncies, la reducció de l'aforament, el que la gent no s'aglomeri a les entrades i sortides, etcètera, etcètera. Respecte als professors, jo crec que la raó més, la situació més lògica seria que els professors que estan en situació vulnerable, aquelles persones que sempre hem dit que poden tenir un risc més alt de si contrauen la malaltia, tenir conseqüències més greus que la població general, doncs s'han de sotmetre a una, igual que fem a totes les feines, sotmetre-les a una protecció especial. Fer proves en els professors en forma de PCR. Les PCR tenen l'inconvenient, ho sap tothom perquè ja ho hem fet explicat moltes vegades, de que és una espècie de garantia de que no estàs infectat avui i que probablement fins d'aquí 3 o 4 dies és possible que encara et valgui el resultat de la prova, però a partir d'aquí et pots tornar a contagiar, perquè és una prova que et fa la foto avui. Per tant, bueno, si es vol estudiar una estratègia d'aquest tipus, que jo sàpiga no s'ha implementat arreu, pues, lògicament hi hauria que fer proves PCR sistemàtiques i hauria que determinar quins professors es poden o s'han de sotmetre en aquestes proves. Jo de moment això no ho sé, si ni el Departament de Salut ni Ensenyament ho han contemplat. De fet, només s'ha fet en alguns hospitals per mantenir la força de treball i detectar portadors asimptomàtics, però entenc que la situació és diferent. En els hospitals, quan hi ha la plena epidèmia, els professionals sanitaris estan exposats constantment i de forma segura a una càrrega viral molt alta i convé detectar això per evitar nous contagis, però en un ambient de baixa transmissió a l'escola i amb mesures, jo crec que les coses es poden fer bé. Va, acabo. Una cosa molt important, que això també de vegades ens oblidem, i és aquesta cosa que ens diuen sempre, o que es diuen sempre als pares. Si el nen està malalt, no ha d'anar al col·le. Això ara potser encara té més importància que mai, que sempre l'ha tingut, eh? I jo diria que també, si el professor està malalt o té símptomes, doncs tampoc ha d'anar al col·le, només faltaria, com qualsevol altre treballador. Em diràs, els asimptomàtics es colen? Sí, és obvi, sí, que un asimptomàtic es pot colar. Però bueno, és un mal menor, i que si després hi ha alguna cosa sempre es pot acotar més, que no que hi vagi una persona amb símptomes.
Això està clar. El que sí que interessa, doctor Trilla, és que tothom prengui consciència que estem en desescalada d'un confinament, no? En una sortida majoritària per fer tot el que ens deixen fer, sinó allò que hem de fer i que és imprescindible fer o que ens ve de gust fer, anar-ho combinant amb una certa prudència, doctor Trilla, perquè festes a Alemanya, brot, trobades a Córdoba, brot. És a dir, s'ha d'anar molt amb compte, perquè al final la gent està al carrer de manera sistemàtica i això és el que pot portar
del tot d'acord, Mònica, no? És el més important, és exacte. Vull dir, ara portem moltes setmanes, sembla que ens haguem oblidat, jo crec que no, és impossible oblidar-se de tot el que hem estat passant i hem passat, i per tant s'ha de ser prudent en aquest sentit. Sí.
Doctor Trilla, que passi una bona segona Pasqua, que descansi si pot.
Bueno, moltes mica, gràcies. Eh? Sí, una mica. Amb prudència, com tot.
Exacte. Demà ens sentim. Una abraçada.
Una abraçada.
Vinga.